La Plaça, a UAU Lleida Ràdio.
Bona tarda, avui donem la benvinguda a un dels membres de la Junta Directiva de l'Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida, en Xavier Robinat, per tractar la vacunació, el seu ús, la importància que té i el paper de les farmàcies en la cobertura vacunal. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, primer de tot, com definiries el paper de les vacunes i el per què, no?, de la seva importància?
Doncs les vacunes a la societat amb la qual vivim i per la salut pública del nostre territori penso que són cabdals. Hi ha estudis que diuen que són els medicaments al qual el cost eficiència és més rentable pel nostre sistema sanitari. La raó és molt simple. Està demostrat que com més gent es vacune, val?, menys pressió sobre els nostres serveis assistencials, ja siguin CAPs, hospitals, UCIs, farmàcies, i per tant, si se'n necessita menys de tots aquests organismes, per tant, es necessita menys personal per atendre aquestes urgències, perquè la severitat de les malalties a les quals fan referència doncs baixa, i per tant és un benefici al final per tots. Llavors, què permet això? Permet que els nostres sistemes assistencials, val?, anem al CAP, no trobem tanta cua, anem als hospitals, l'espera sigui menys llarga i pesada, i per tant nosaltres considerem com a col·lectiu que la vacunació és algo capital per a la nostra societat. Tenim vacunes que són obligatòries, però normalment on hem de fer incidències són amb aquelles vacunes que no són obligatòries, val?, sinó que són pures recomanacions, però que tenen un efecte molt important, sobretot per a aquell sector de la població més sensible, ja sigui per edat o perquè tenen altres malalties de base o per diferents motius.
Has parlat ara darrerament, no?, aquesta importància de la població més vulnerable, no?, potser són els d'edat més avançada, i durant el 2024 el paper de les farmàcies, no?, es va reforçar per ajudar a augmentar la cobertura vacunal, especialment en aquestes persones, les de més de 60 anys. Què va provocar aquest canvi d'estratègia? Amb quin objectiu es va fer aquest enfocament?
Sí, això ja ve de temps enrere. L'Organització Mundial de la Salut, la OMS, pretén assolir una cobertura de més del 75% per a aquestes persones a partir dels 60 anys, vale? Ja que tenen condicions de risc, val?, més altes que la població més jove, d'acord? Moltes vegades perquè són persones ja amb d'altres, com hem dit abans, amb malalties de base o polimedicades o més sensibles a nivell pulmonar, totes aquestes vacunacions que es fan referència, tipus pneumococ, Covid, grip, tenen efectes a nivell respiratori, val? I això fa que aquesta població sigui més sensible a tot això, no? Llavors, aquest percentatge que entén l'OMS que és necessari perquè la vacuna sigui efectiva, recordem que les vacunes com una eina de salut pública tenen més efecte com més col·lectivitzada està. O sigui, com més gent es vacuna, més efectiva és aquesta vacuna, val? Perquè incideix directament no només amb el nombre d'infeccions, sinó amb evitar aquesta propagació d'aquests virus o bactèries entre la diferent població, i sobretot arribant amb aquesta població diana, que és la que acaba tenim més complicacions i que a vegades inclús pot arribar amb la seva mort. Només a nivell de punt, vull dir, de vegades no en som conscients, però, per exemple, l'any passat, a períodes severs de grip, es morien a Catalunya 80 persones per setmana degut a la grip i a les seves complicacions. Val? Se'n parla poc, pensem que és un simple constipat, però sobretot aquestes persones més sensibles pot tindre un efecte molt nociu i pot acabar, com hem dit, amb la mort d'aquestes persones. No? I també, segons el Departament de Salut d'aquí a Catalunya, estar vacunat, per exemple, de la grip pot evitar un 25% de les possibles hospitalitzacions, 40% d'ingressos a la UCI i 37% de les morts. Només agafant de referència aquestes dades, entenc que si ens ho expliquem bé i nosaltres, el nostre col·lectiu, els farmacèutics, juntament amb altres col·lectius com són els metges, els infermers i les infermeres dels CAPs i QAPs i hospitals, fem una feina de conscienciació a la població, sobretot a la població més afectada de forma directa, penso que això pot tindre un efecte per arribar a intentar assolir aquests objectius del 75% de la vacunació amb aquest 60%, amb aquesta població de més de 60 anys, que perquè ens fem una idea, la campanya de vacunació de l'any passat, del 2023-2024, només vam arribar al 43% aquí a Catalunya i només a nivell espanyol, per exemple, amb dades de comunitats autònomes, va ser únicament València que va arribar a assolir aquest 75%. No? Llavors entenem que hi ha molta feina a fer a nivell de conscienciació per part de les farmàcies, però també dels diferents estaments que hi ha dintre de la salut, perquè tothom veiem com hauríem de veure les vacunes com una eina fonamental a nivell de salut pública per controlar totes aquestes infeccions, ja siguin de virus, com són la grip i el Covid, o de bactèries, com poden ser el pneumococ.
És interessant això que explica, i has parlat de dades en àmbit local. Coneixem quina va ser la resposta, no?, dels ciutadans de la demarcació de Lleida en aquesta iniciativa?
Nosaltres ara mateix, d'aquest any, encara no tenim dades, però la resta d'anys, la resposta de Lleida no és molt diferent de la resta de províncies de Catalunya. No arribem a aquesta profunditat de les dades, ens passen les dades a nivell de comunitat autònoma, val? Però sí que sabem que la resposta que tenim a les diferents províncies sol ser a nivell de vacunació molt similar.
D'acord. I bé, pel que fa a la vacunació, moltes persones es mostren amb certs dubtes, amb aquella incertesa. Quins són els principals arguments que el farmacèutic pot utilitzar per convèncer aquests pacients de la necessitat de vacunar-se?
Sí, com bé dies, aquest any, per intentar ampliar la incidència de la vacunació i fer pujar aquest percentatge de persones vacunades de més de 60 anys, a través de les farmàcies, els nostres programes de gestió, ens faciliten fer una petita enquesta per saber si aquella persona que tenim davant, aquell pacient, s'ha vacunat o no s'ha vacunat i per quins motius ho ha fet o no ho ha fet. No? Llavors, el que intentem nosaltres és, amb aquesta petita enquesta i una mica amb els coneixements que tenim, intentar induir, recordem que són vacunes voluntàries, induir aquella persona que vegi la vacuna com una eina essencial i que es plantegi anar-se al CAP o al centre que tingui de referència a posar-se-la. Val? Llavors, el que... Perdona. El que s'intenta amb aquesta petita campanya, com vam dir, és pujar aquests percentatges de vacunació, val? I nosaltres creiem, i des de les farmàcies intentar col·laborar amb el sistema públic de salut perquè així es faci. No? Quan veurem els resultats d'això? Doncs a l'acabar la campanya. O sigui, a l'acabar la campanya tornarem a tindre dades de si ha pujat aquest percentatge de vacunació i també tindrem dades de quina incidència ha tingut, si ha pujat aquest percentatge de vacunació en el nostre sistema de salut, alliberant el número, o sigui, empetitint el número d'infeccions, el número d'ingressos a hospitals o el número d'ingressos a les UCIs i descongestionant una mica el nostre sistema de salut, que està bastant col·lapsat.
I per a convèncer aquests pacients sobre les vacunes i la seva importància, es tracta només d'una qüestió de salut o hi ha altres aspectes que també poden influir?
A veure, responent una mica a la pregunta que m'havies fet abans, que n'han explicat, jo m'he anat per les rames. El que fa més por a les persones, a ser una mica més reacis a vacunar-se, és, primer de tot, no saber o sigui, al nivell de no ser conscient de la importància de la vacunació amb aquestes dades que m'ha estat comentant. No? Com a població sensible, el que pot reduir el número d'hospitalitzacions o el número d'ingressos a UCI, penso que sí, el número de morts, no? Que al final és el que es vol acabar evitant, si es fóssim més conscients d'aquestes xifres, segurament no serien, no hi hauria de vegades aquesta persona reàcia a ser vacunada. En segon punt, també ens consta, a través de les enquestes i això, que hi ha un gran percentatge de la gent que no es vacuna, de la gent que no es vacuna, que és reàcia també per un tema d'efectes secundaris. És evident que qualsevol medicament, vacuna i de més tractaments poden tindre un efecte secundari per cada una de les persones i pot tindre efectes secundaris diferents depenent de la persona. No? Nosaltres el que intentem és també treure una mica aquesta por, enumerar-los una mica quins poden ser aquests i d'aquesta manera que no siguin tan reacis a vacunar-se. I per últim, també hi ha un tema de que hi ha gent que és una mica conspiranoica, no? I a vegades a través de les xarxes socials ens han fet veure d'aquesta manera, no? I aquesta gent, la veritat és que és una mica difícil de convèncer que accedeixin a ser vacunats, val? Perquè bueno, veuen coses més enllà del que potser nosaltres voldríem que veguessin, però fer canviar l'opinió que aquesta gent ja és més complicat.
Bé, li volia comentar, no, això que estàs tractant ara de les informacions més conspiranoiques, no, que apareixen en xarxes socials, i és que la desinformació, rumors i aquesta desconfiança són principals reptes que la societat encara hem de superar, no, tots per aconseguir una cobertura vacunal més alta. Quin és el consell que donaria a la ciutadania per fer front a la vacunació des d'una manera més responsable i també més informada?
Home, com hem vist, no només en l'àmbit de la salut, sinó en els àmbits, bueno, recentment, a eleccions, per exemple, als Estats Units o les eleccions espanyoles o diferents notícies que siguin d'interès general, val? Les xarxes socials a vegades són una font profunda de desinformació, no? De vegades no sabem ni quin interès hi ha darrere, perquè, per exemple, en el cas de la dana, la desinformació que hi havia, no sé, al final tot acaben sent interessos polítics i no se sap ben bé quin missatge volen fer arribar a la població i quin rèdit treure-hi, però, a veure, el que sí diria a la població en general i aquests usuaris, pacients, al final ho acabem sent tots, doncs que per tindre informació veraç que vagin a la font de la informació més objectiva, no? I aquesta font d'informació més objectiva som els professionals de la salut, nosaltres, entre els quals segurament som els que estem de més fàcil abast i més propers a la població a través de les farmàcies, però n'hi ha d'altres, com poden ser metges, infermers i molts més, val? Treballadors del sistema públic de salut. I jo diria que per obtenir aquesta informació, evidentment, jo, si fos el pacient que no tinc aquesta informació, el primer que faria és preguntar al meu farmacèutic de confiança o al meu doctor o doctora o qui sigui, no? Llavors, a través d'aquí, segur que m'arribarà la informació de forma més objectiva i, per altra banda, val? Sense tindre cap tipus de contaminació i la informació que científicament està aprovada. No, no se m'ha acut una altra manera. Al final, segons quins mitjans de comunicació, sobretot com ara s'utilitzen les xarxes socials, et diria que és garantia quasi de desinformació i de vegades hi ha informació contrastada, de vegades objectiva, val? Però que dintre aquest amalgama i excés d'informació, doncs és molt difícil destriar el que és informació de veritat o el que és desinformació amb interès o sense interès. Per tant, en resum, aniria als professionals de la salut, val? Que són els que coneixen millor el tema i els que ens poden recomanar millor què fer, si ens han de vacunar, no ho han de fer i actuar en conseqüència.
Doncs passa una mica com amb tots els aspectes de la vida, al final intentar contrastar aquesta informació, que les fonts siguin verídiques, anar de la mà també dels més professionals. Doncs fins aquí, no tenim gaire temps per a més. Xavier, moltes gràcies per aquesta estoneta xerrant i et desitjo una bona entrada d'any.
Moltes gràcies, et desitjo el mateix a tu i a tots els oients. Fins Fins a la propera.
Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, escolta La Plaça a UAU Lleida Ràdio.